Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'Assemblea Nacional de Veneçuela fa el primer pas per aprovar una llei d'amnistia per alliberar tots els presos polítics, pràcticament un mes després de la captura del president Nicolás Maduro per part dels Estats Units. La nova líder del país, Delcy Rodríguez, ha portat al Parlament un projecte de llei que permetrà, hauria de fer-ho, la sortida de la presó dels opositors empresonats durant el chavisme. El germà de la presidenta, Jorge Rodríguez, que és el president de la cambra, ha demanat perdó.
Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos.
Entre els pocs diputats de l'oposició que hi ha a l'Assemblea Veneçolana, dominada aclaparadorament pel chavisme, Tomás Guanipa ha demanat que la llei d'amnistia permeti que els polítics exiliats puguin tornar.
Esta ley debe tener todas las garantías y los estándares internacionales para que sea una ley para todos por igual, para que todos los que están hoy detenidos puedan salir libres y puedan incorporarse a la vida pública. Para aquellos que están en el exilio, también puedan regresar.
Després de la presa en consideració del projecte de llei a Veneçuela, aquest divendres es reprendran els treballs parlamentaris al text. Més notícies, Oriol Pujador.
La justícia europea dona finalment la raó a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí en el cas sobre la immunitat com a europarlamentaris. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea reconeix que l'Eurocambra no els hauria d'haver retirat el 2021 a petició del Suprem espanyol. L'expresident de la Generalitat ho veu com un petit triomf, però diu que el mal ja està fet.
És una plantofada molt dura al Parlament Europeu. Això fa un dany greu en particular a l'actual presidenta i crec que sí, que estaria bé que donés alguna explicació. Jo vaig ser detingut a Sardenya, se'ns va limitar moltíssim el moviment i això, efectivament, és un prejudici del qual ningú no ens podrà rescabalar.
La sentència, però, no té efectes immediats perquè cap dels tres implicats és eurodiputat ara mateix.
El ple de l'Ajuntament de Figueres ha aprovat una moció del grup de Junts que governa el consistori contrària a la regularització d'immigrants anunciada pel govern espanyol. El text demana que es faci una gestió responsable de la immigració i que la mesura es decideixi amb el consens de les administracions locals. L'alcalde del municipi, Jordi Masquef, n'ha parlat al Catalunya Nit.
Quin arrelament pot tenir una persona que, per exemple, ha arribat en el territori? És igual, eh? L'octubre, el novembre del 2025, quins valors pot tenir, quin coneixement de la nostra llengua, de la nostra cultura. Potser, si els requisits haguessin estat una mica més durs, és a dir, no tenir la sensació de que això és el 2005, com en el moment Zapatero, que era papeles para todos, doncs potser ho haguéssim acceptat.
La Generalitat mantindrà la gratuïtat de Rodalies fins que el servei de trens no torni a la normalitat. Aquest dijous s'han recuperat els trams de l'R4 entre Manresa i Terrassa i de l'R1 entre Blanes i Maçanet. L'R4 està tallada, però, entre Martorell i l'Hospitalet per una incidència en les obres de soterrament de Sant Feliu.
A Alacant han dimitit dos alts càrrecs de l'Ajuntament per les suposades irregularitats en les adjudicacions de pisos de protecció oficial a membres del govern municipal i a familiars seus. També ha plegat el cap de gabinet de la Conselleria de Turisme del govern autonòmic. Els habitatges dotats de piscina i pistes de pàdel es van adquirir per 200.000 euros, que és menys de la meitat del preu de mercat. Una expedició catalana liderarà la primera missió de dones científiques a l'Àrtic. El projecte, anomenat Hipàtia 3, viatjarà l'estiu del 2027 a una base de recerca del nord del Canadà per simular les condicions de vida a Mart.
La tripulació, integrada per 10 investigadores i enginyeres, haurà d'afavorir l'aïllament, el fred extrem i condicions molt similars a una missió espacial real. La comandant Estel Blay destaca que el desert polar àrtic afegirà complexitat en l'expedició i més similar similituds amb el planeta vermell.
Només el fet d'anar-hi, de preparar-se, de l'alimentació, de l'aigua, del transport, de tots aquests factors que hem de tenir en compte per ser capaces d'anar allà d'una forma segura, com sempre s'ha d'anar a l'espai, i tenint en compte els nostres experiments.
L'objectiu és doble, fer experiments científics, però també inspirar nenes i joves a dedicar-se a la ciència i la tecnologia.
I els esports, el Barça, el porter del Barça s'ha dit al Girona, Ter Stegen, finalment haurà de passar pel quiròfan. L'alemany s'operarà divendres a Finlàndia per tractar el trencament de l'isquiotibial de la cuixa esquerra i aleshores se sabrà el seu temps d'absència.
Fins aquí les notícies.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Encara dono voltes aquestes frases. L'esperança és lluitar per aconseguir qualsevol cosa, encara que sigui difícil. L'esperança és un actiu per viure i per desenvolupar qualsevol projecte. Qui té esperança es posa en moviment. Són afirmacions del filòsof i teòleg Francesc Torralba, amb qui vam conversar ahir, arran de la publicació del llibre Anatomia de l'Esperança, amb el qual va guanyar el Premi Josep Pla de Destino. I avui he decidit dedicar el dia a tot de coses que m'aportaven esperança. Una trobada bonica amb una bona amiga que sempre dona bones idees, que sap gaudir de la conversa i dels àpats que compartim, i una altra trobada amb un grup d'amics amb qui aconseguim projectar excursions, buscar dies per conèixer llocs nous, riure'ns de nosaltres mateixos i del qui ens vetlla, i sobretot algun especial, dic que aquell dia que anirem d'excursió tindrà molta gana i que haurem de buscar un restaurant on ens omplim bé els plats. Tot de coses que ajuden, com va dir el filòsof, a mirar amb confiança al futur. Al futur personal i professional, perquè fer plans i buscar dates per portar-los a terme il·lusiona. I quan arriba el moment et fan sentir una mica més viu, malgrat després la nostàlgia s'apodera de tu i corres a buscar nous horitzons. Que és la vida, no? Si no... I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Què tal? Bona nit. Són les 12 i pràcticament 9 minuts. Arrenquem aquí el darrer programa de la setmana, perquè avui ja és nit de dijous a divendres. Per tant, això vol dir que encarem l'últim programa de la setmana, que déu-n'hi-do tot el que ha arribat a passar aquesta setmana aquí a la nit dels ignorants. I va, que per arrencar l'últim dia de la setmana, el 93-201-7474, ens truca l'Osval des de Planoles. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Osval? Com estàs?
Bé. Mira, per quina fent. Ui, que jo trucava... Perquè ara estàvem amb uns companys i estàvem recordant un grup de música que es deien el 091 de Granada. I no sé què se n'ha fet, que tenien una cançó molt maca de què fue. I dic, mira, deixa'm trucar què fue del siglo XX.
Es deia així la cançó? Es deia així la cançó? Què fue del siglo XX?
Què fue del siglo XX? Un grup de Granada molt mític. Després van sortir en Pensa els Planetes, però era molt... I l'estàvem recordant. Aquesta era una, i l'altra, un dia estàvem parlant aquí amb un company que havia estat el professor, que li dèiem el teacher, i estàvem parlant de les llangonisses, i deia, aquí a les cases de pagès hi havia, quan les noies no es podien casar, sempre guardaven la llangonissa més bona, i en deien la llangonissa del vistaire. I vols dir que això, perquè jo no he sentit a parlar mai aquí que fan tantes llangonisses, i que a veure si algú ens en sabia dir, aquella llangonissa la treien perquè la noia que no es podia casar, si no era la pobilla i això, doncs, quan venia algun xicot o algun mercader, li treien, li feien servir aquella llangonissa. Deien la llangonissa del Vistaire.
Del Vistaire.
Perquè
hi havia una de les noies que és la que no es podia casar, que s'havia quedat...
La que no es podia casar, i deien, va, tu treu aquella llangonissa, i aquella llangonissa la guardaven sempre al rebost, i la tenien molt, molt acurada, i treu aquella llangonissa, i llavors aquella llangonissa es recordava com aquella llangonissa bona, a veure si la podien casar.
D'acord, molt bé.
Vale.
Era la manera, a veure si la podia... D'acord, ara ho entès. Molt bé, molt bé. Doncs a veure si algú sap alguna d'aquestes coses.
Sí, llengon... com que sempre truca gent veterana i gent de pagès, i doncs aviam si...
Molt bé, perfecte, Osvald. Doncs vinga, a veure què et diuen.
Bona nit,
adéu-siau.
Salut, adéu.
La Lourdes, des de Llinars del Vallès, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, Marta, jo trucava per saber... fa uns dies va trucar una senyora que va dir que estava arreglant coses dels seus pares i havia trobat uns àlbums de segell.
Sí, senyora.
I volia saber si algú li podia orientar-la per on portar-los o vendre'ls.
Sí,
o...
que no... Bueno, exacte, sí.
Aquell mateix dia jo vaig escoltar el programa fins al final, però no hi va haver resposta.
No hi ha hagut resposta, no.
Ah, no n'hi ha hagut?
No, encara no.
Doncs volia saber si hi havia hagut algú que... Perquè jo em trobo en una situació molt semblant.
Similar.
També tinc quatre o cinc àlbums antics de segells i també estic molt desorientada en saber on portar-los. I dic, mira, dic, segurament que ho han dit, i com que jo he estat dos o tres dies que em vaig fer unes guins i he hagut d'estar fent repòs i m'adormia... potser dic, no ho vaig sentir.
Doncs mira, està bé que ho tornis a dir perquè no ens ho han respost, i
sí.
Si quan passen uns dies que no ens responen alguna cosa així, al final acabem buscant nosaltres alguna resposta professional. Per tant, si
vale.
Veiem que no respon ningú, intentarem buscar algun expert que ens digui a veure que us pugui adreçar cap a algun lloc. D'acord?
Ah, molt bé. Doncs molt bé. Doncs estreu tanto i, si no, doncs a veure si això, si alguna persona entesa ens pot orientar, perquè també vaig molt desorientada.
D'acord, perfecte.
I moltes felicitats, perquè ets magnífica i portes el programa d'una manera excel·lent.
Doncs moltes gràcies, Lourdes. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Vinga.
Que
adéu,
vagi bé.
Adéu.
Bona nit.
Adéu.
La Josefina, des del Mercat de Sant Antoni, a Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. En primer lloc, felicitats pel programa que he vist per la tele. És un programa magnífic.
L'has vist? Molt bé, molt bé.
Sí, l'acabo de veure ara.
Sí,
s'ha acabat ara.
S'ha acabat ara, oi? Dic,
sí,
calla, que encara ens farem la competència amb els ignorants.
Bé, mira, és que som un grup de senyores que de tant en tant ens trobem i passem la tarda.
Sí.
I parlàvem del tema dels anuncis de la tele, que alguns són desastrosos, no sé, molt mal plantejats. I després de parlar amb en Zemmiga, que ha dit que el millor, per nosaltres el millor programa que feien és de la Casa Tarradellas. Els que saben buscar, tots des del primer a l'últim que han fet, han trobat nosaltres que estan molt ben fets, molt ben trobats. En fi, jo penso que era una pregunta per veure si els ignorants, doncs, ens podien donar la seva opinió envers si estem equivocats nosaltres o no.
Sí, els anuncis en general, vull dir que no us agraden, però
sí.
Aquest en concret, les històries que fan els de Casa Tarradellas, us arriben molt, no?
No, és que ja els veiem que són tots, cadascun són diferents un de l'altre, però
sí.
Són magnífics, magnífics. I per això volia fer aquesta pregunta.
Molt bé, perfecte, Josefina.
Em permets que pugui enviar una salutació
i
a
tant.
Dues oients que cada dia t'escolten, però que per motius de salut i no
truquen. Però hi són, molt bé.
Sí, hi són, però pensa que de sempre, Una es diu Núria Puig i l'altra és una senyora que també és Ramona, però que viu a l'Almeria. I llavors, tot i estar allà lluny, també t'escopa cada dia.
Ah, sí, des d'Almeria també? Ai, molt bé.
Sí, d'Almeria, des d'Almeria.
Molt bé.
I estaran contenta i penso que, bueno,
doncs
et dono les gràcies perquè m'ho has permet fer.
Doncs una salutació per elles.
Gràcies,
molt bé, Josefina.
Gràcies també per tu i moltes d'allò de gràcies del tot, de lo bé que ho fas tot,
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
I tu per tu.
Adéu-siau, bona nit. Doncs aquestes són les primeres trucades que tenim avui a la nit dels ignorants, al 932077474, però com sempre ja sabeu, també tenim missatges que ens feu arribar al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. I avui ens hi hem trobat un missatge amb una petició molt concreta de l'Àngels des de Lleida.
Mira, com que veig que poseu cançons de tant en quant, jo si em pogués posar una del Julio Iglesias, que resulta que abans no m'agradava quan cantava de jove, però ara li he sentit algunes cançons amb una lletra molt maca. Una que se'n diu Me olvidé de vivir. És en castellà, però la lletra és preciosa. Vull dir, dona-se culpa a ell de les coses que he fet i així. És molt maca. Bueno, quan pugueu us ho agrairia molt. Gràcies.
Sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar yo que siempre reía.
Doncs nosaltres no ens hem oblidat ni de viure ni de posar-li aquesta cançó a l'Àngels que ens demanava des de Lleida. Ara ens truca el 932077474 la Roser des del barri del Guinardó, Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Escolta'm, acabo de sentir una senyora que no sabia, no sap què fer amb una col·lecció de segells que té.
Sí, i a més és la segona persona, perquè fa uns dies una altra persona ens va dir exactament el mateix, que no hi entenia i que no sabia què podia fer.
Bueno, mira, jo, el meu marit va heredar al seu pare una col·lecció de l'any 62. Bueno, la col·lecció va començar el 62, però al morir el meu marit, els meus fills em van dir que ells no volien seguir la col·lecció, i dic, pues, perquè la tinc que seguir jo, si vosaltres no la seguireu. Llavors, amb el que jo, a la filatèlia que jo comprava els segells, vaig fer el comentari, em van posar en contacte amb una persona que no recordo qui era, perquè t'estic parlant de fa 17 anys, i aquesta persona es van portar els segells a subhasta i me'ls van vendre.
Carai. Doncs
sí.
Molt bé.
No era el valor que tenien, perquè els segells, llavors ja em van dir que no hi havia gent que els volgués, que no es feia, o sigui, no era com abans que tenies una col·lecció de segells i era com aquell que diu una renta, no. I bueno, però clar, vaig pensar, bueno, escolta'm, partint-nos d'aquí a casa, que es mori, ni ai, que no en fem res, doncs escolta'm, me'ls vengui, punto, i si algú que els aprofita, i així m'ho van fer.
Per tant, seria la via seria anar amb una filatèlia...
Anar amb una filatèlia, no? I dir que se'ls vol vendre.
I dir que se'ls vol vendre, que ells els adrecin a alguna persona concreta.
Ah, això mateix. Mm-hmm.
Perfecte.
Sí, aquest va ser el camí que vaig seguir jo.
D'acord, no, és una bona recomanació, Roser, perfecte.
Sí, és que, com que li sentit, és que el moment que li he sentit, o sigui, m'he despertat a mitja conversa.
A mitja conversa, sí.
Sí, i no sabia ben bé el que volia, per això ja li he preguntat, em sembla que és l'Aina, no?, la que em contesta.
És l'Aina, sí.
Sí, llavors li he preguntat, diu, sí, és que no sap què fer, li dic, pues mira, jo també estava així.
I vas fer aquesta via.
I el camí va ser aquest.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Roser.
A tu.
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit, igualment, adéu.
En Josep, des del Parc Güell a Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Una pregunta que fa temps que hi penso i no me'n recordava mai a demanar-t'ho. Jo, quan era petit, anàvem a la platja de Comarruga i Sant Salvador i de criu, com que érem crius, es passaven tot el dematí buscant crancs i tallarines i n'hi havia la tira.
Sí.
Més endavant, quan jo vaig tindre les nenes, les nenes ja quan eren cries, també encara en quedaven, però és que avui dia no n'hi ha res. Això a què és degut? A la contaminació o què? A veure si hi ha una persona entesa que ho digui.
Que ens ho pugui explicar. És veritat que ara no en trobes tota la raó,
no,
Josep.
És que no n'hi ha ni un de cranc. I abans, quan jo era criu, ens inflàvem a agafar crancs.
Tens raó. Crancs, tallarines
i pagines.
Sí, una vegada a la vida n'he vist, o dues. Imagina't.
Després, una altra cosa. L'ús del microones, si encara amb les noves tecnologies s'ha arreglat això, s'ha contestat o no?
No s'ha contestat. Això del microones ho tenim aquí encallat. No hi ha ningú que ens hagi contestat això. Ara, com que tenim...
És que abans deien que era molt perillós. Avui dia, esclar, amb les noves tecnologies, ja, suposo que ja ho hem arreglat. Però, bueno, m'agradaria saber-ho.
Sí.
Perquè jo, cada vegada que tinc que fer alguna cosa al microones, bum, em ve aquest pensament, saps?
Clar. Intentem buscar un expert, a veure què ens diu, perquè no, ningú ens ho contesta.
És com aquell que veu un quadre i el quadre s'ha tort. Jo sempre que miro aquell quadre, sempre el veig tort. Vull dir, el tinc que posar recte.
No. S'ha de saber. Intentarem buscar-ho, Josep, d'acord?
Doncs vinga, d'acord, senyor. Vinga,
moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
El Mirall, amb Elena Puig.
Doncs vinga, és la primera setmana del mes de febrer i, com sempre, un cop al mes, doncs ens posem davant del mirall per intentar entendre millor com som i com ens comportem. I això ho fem habitualment de la mà de la psicòloga Elena Puig-Guitart. Bona nit, benvinguda.
Bona nit, Marta, una vegada més.
Escolta'm, el mes passat, de fet, entremig de la conversa que vam tenir, va sortir així de rasquillada el tema de la intel·ligència emocional i vam dir, home, com que no ho hem pogut tractar d'una manera allò bé, et sembla que ho fem un altre dia? I què? Ens hi posem avui, no? Et sembla bé o què?
Ens hi posem avui perquè, a més, penso que és un tema molt interessant i que ja ho veuràs, que dona per tot, perquè realment és una cosa d'aquella... Saps això que està tan de moda de dir de 360?
Sí,
que vol
això,
dir,
els joves, no?, sobretot, de 360.
Exacte.
Doncs sí, d'entrada, per si algú encara es pregunta què vol dir això exactament, potser que aclarim què vol dir exactament tenir intel·ligència emocional.
Doncs la intel·ligència emocional és una capacitat, exactament que la intel·ligència, que nosaltres sembla la capacitat intel·lectual, no? Doncs això seria una capacitat, però en aquest cas és per reconèixer i entendre'ns i sobretot també regular-nos a nivell d'emocions, a nivell de què ens passa, què necessitem, què volem, i aleshores això ens permet, evidentment, gestionar el que és la nostra vida, no només la nostra, sinó entendre i regular també els altres, que també és una part molt important, i ara en parlarem.
Això s'ho va inventar algú, això d'aquest concepte d'intel·ligència emocional, en algun moment determinat?
Sí, tenim la Patum del senyor Daniel Goleman.
Ah, sí, el senyor intel·ligència emocional, és aquest?
Sí. És el més conegut quan es parla d'intel·ligència emocional, perquè és el que marca aquests 5 punts que ara parlarem, i llavors que ho fa molt més fàcil. Com sempre, no és que fos el primer, però el que ho fa més fàcil i ho esquematitza acaba sent el del que se'n parla tothom, no?
Uh-huh. Per tant, dius que hi ha 5 aspectes o 5 pilars, no?
Sí. Exactament. I a més, m'agrada explicar-ho d'aquesta manera, perquè fixa't, Marta, són l'autoconsciència, la primera, i l'autoconsciència és això que et deia, d'entendre's, aquesta capacitat de reconèixer i entendre'ns, no? És l'autoconsciència, que és qui sóc, què em passa, què vull, què necessito. Per tant, connecto amb mi. El segon punt és l'autoregulació. Un cop jo sé qui sóc, jo sé què em passa, què necessito, és què faig amb tot això? Per tant, com regulo tot aquest estat meu interior? I això és molt important, que per tant, aquesta part de la intel·ligència emocional, connecto amb el meu món emocional. Després ve el tercer punt. I el tercer punt és la motivació. A mi m'agrada dir que un cop jo sé qui sóc, autoconsciència, i sé què fer amb el que em passa, em començo a moure. La motivació és l'empenta per fer coses, no?
Uh-huh.
El quart punt, fixa't que és l'empatia. I l'empatia, ja estic parlant de mi i els altres. Per tant, estic, igual que l'autoconsciència és què em passa, l'empatia és què li passa a la Marta, per exemple.
Clar, què els hi passa als altres, no? Clar.
Exacte. Per tant, seria aquesta autoconsciència però aplicada als altres. I veuràs que el cinquè punt és les habilitats socials. Per tant, seria l'autoregulació, que és el segon punt amb mi mateixa. Les habilitats socials és la capacitat de connectar amb els altres d'una manera que ens va bé a tots, no? Per evitar conflictes, per poder posar límits. I realment, unes habilitats socials que inclouen la comunicació, evidentment, és el que fa que visquem més en pau.
Mm. Clar, per tant, és importantíssim. Algú pot ser molt bo en el seu camp, ser una eminència en el que sigui, intel·lectual o físic, el que sigui. Ser una eminència en alguna cosa, en un camp molt destacat. Però que sigui un zero en intel·ligència emocional. Això és així? No perquè tu siguis molt bo i siguis el gran catedràtic de no sé què, has de tenir també intel·ligència emocional, perquè a vegades és justament el contrari, no?
Sí, no té res a veure. Tu pots tenir un coeficient intel·lectual molt alt i, en canvi, tenir molt poques habilitats emocionals. I això passa. I, de fet, hi ha alguns temes, algun tipus de trastorns que concretament passa. Tenen intel·ligències molt altes, però, en canvi, els costa molt tot el que és la relació amb els altres, no? I sí, i, en canvi, al revés. Es pot ser tenir una intel·ligència emocional molt alta i, en canvi, ser una persona que li costa a nivell cognitiu i a nivell d'intel·ligència.
Clar, si tu tens un coeficient intel·lectual alt, hi ha una prova que t'ho diu. Però hi ha alguna prova que et diu si tens una bona... Jo no sé si va per números o no, però si tens o no tens o deixes de tenir aquesta intel·ligència emocional, que trobo que és gairebé més important que l'altra.
Sí, t'asseguro que a l'hora de viure en pau, que penso que és un objectiu de vida, no?
Sí.
Viure en pau, amb tranquil·litat, realment la intel·ligència emocional és el que compta, el factor més important. I efectivament hi ha bateries molt moltíssimes on es detecten les habilitats que tenim les persones a nivell emocional, com som a nivell de personalitat. T'asseguro, Marta, que podem quedar retratats emocionalment al 100%.
Per tant, hi ha conductes allò en la rutina diària, que determinen que algú que tens al costat no en té ni idea de reconèixer les seves emocions i tampoc, per tant, és empàtic amb els altres, perquè a vegades hi ha gent que,
sí,
que no es mostra gens i que li importa un rave dit clar i català el que et passi a tu, no?, una mica?
Exacte. Però fixa't que pot ser, perquè jo tingui poca intel·ligència emocional i, per tant, fixa't els temes que hem dit, l'autoconsciència, l'autoregulació, perquè hi ha persones que realment poden ser molt conscients de què els hi passa i connectar amb el món emocional, però, en canvi, no se saben regular i, per exemple, exploten, no? Hi ha explosions d'ira. Per tant, podem tenir a nivell d'intel·ligència emocional, pot passar que tinguem o més habilitat amb algun d'aquests 5 punts que hem dit, o que haguem treballat algun dels punts i que ens en falti. De fet, jo, quan treballo amb els meus pacients, és una cosa que la parlem, aquests 5 punts, no? I que ells mateixos diuen, ah, doncs a mi aquesta part és la que em costa, doncs vinga, ens posem amb això. Llavors, quan tu dius... Què pot fer veure, què ens pot fer veure que algú té problemes amb això? Doncs una cosa tan simple com aquesta desconnexió del cos, que és, com estàs? Bé. I la persona es creu que està bé, quan en realitat no, arrossega una tristesa, arrossega una culpa, arrossega algun tipus de cosa a nivell intern, però li costa connectar amb aquesta emoció, o inclús a nivell somàtic, és a dir, que m'està costant dormir, que estic irritable i salto la mínima, no? Doncs això són signes de falta de regulació, també falta de consciència. I després, el que dèiem, és a dir, les persones que estan a la defensiva, persones que els hi costa molt adonar-se'n de què els hi passa als altres, o que tenen aquesta baixa empatia per ajudar a les altres persones. Això són símptomes d'una baixa intel·ligència emocional.
Mm-hmm. Si jo, d'aquests 5 punts que tu ara deies d'en Daniel Goleman, veig que n'hi ha algun que potser vaig més fluixeta, no? Jo puc entrenar, sí. Puc entrenar-ho, això? Puc intentar, no sé, autorregular, no sé, potser no totes, no? Però en alguna, pot ser que si estiguis una mica més allò per sota del nivell que tocaria, és una cosa que es pugui entrenar, o podem aprendre a ser més intel·ligents emocionalment?
Totalment. I a més, t'ho dic rotundament, perquè a mi, de la psicologia, fent tota aquesta feina que estem fent de parlar-ne, la cosa més important és que tot es pot treballar, que venim d'aquesta mentalitat d'abans, és que jo sóc així, no, això no s'hi val. No vol dir que canviarem com un mitjó, però que sí que es poden treballar les coses. I ho hem de comparar a la part física. Jo potser no seré la crac número 1 a pujar una muntanya, però puc acabar pujant una muntanya. O no seré la crac número 1 corrent, però potser en comptes de 25 minuts correré 5 quilòmetres amb 45, però i que ho faré? Mm. Doncs és aquesta predisposició a dir, jo puc treballar, i això és una cosa que es treballa, seguríssim.
I tenim eines per treballar-ho, és a dir, no és allò que de cop i volta has de ser molt simpàtic, t'has de preocupar per tothom, quan fa 2 dies no feies cas a ningú, sinó que és una cosa que va evolucionant.
Exacte. I a més, hem de treballar coses moltes vegades paral·leles, que no sigui directament, perquè la persona que no és simpàtica, no, per exemple, doncs clar, a nivell de teràpia el que faríem és treballar què et passa o què t'ha passat a la teva vida, o per què vius enfadada, què et passa amb els altres, si les persones que els hi costa molt connectar, no, doncs a vegades es porta algun tipus de ferida que fa que hi hagi desconfiança, això el trauma, per exemple, ho provoca, i el trauma no té per què ser coses molt greus, que també, però també poden ser coses que a mi m'han impactat i m'han superat en algun moment de la vida. Doncs, per exemple, si això ha afectat a la confiança, doncs jo puc anar pel món fumant mocs o sent molt antipàtica, no? Doncs no treballaríem, va, vinga, vas a ser simpàtica, sinó, què t'ha passat?
Clar.
Anem a lo que causa tot això, no? Perquè sempre hi ha... Les persones no som perquè sí, d'una manera. Normalment hi ha causes, i normalment que arrosseguem de tota la vida i de la infantesa, que fan que ens comportem de determinada manera.
Clar, per tant, això de jo sóc així i no puc canviar, no? Doncs no és veritat, perquè si hi ha una mica d'esforç, potser sí que es pot canviar, no? També.
Jo a la meva consulta, els meus pacients, i ho saben tots, i els dic, escolta, aquí en aquestes 4 parets està prohibit dir jo sóc així i no puc canviar. Dic, en tot cas, el que m'has de dir és que no vols.
Clar.
Però que no pots, és mentida. És a dir, sí que pots. Potser no faràs un canvi, el que t'he dit, com un mitjó, no? Però anem a provar. És que si millorem un 20%, moltes vegades, amb canvis una mica com aquest 20% que et dic, la persona té molt més ben, se sent molt més ben bé ella mateixa. I això, Marta, té un efecte que arrossega moltes altres coses també positives.
Clar. Sí, si algú té una bona intel·ligència emocional, és possible que també quan tingui un moment baix, quan tingui una frustració, quan tingui fins i tot el que deies tu ara, un trauma, puguis saber o sàpiga gestionar-ho millor i, per tant, entendre's millor també?
Rotundament, perquè té a veure, per exemple, Marta, amb la resiliència, no? Que és aquesta capacitat de fer front a les adversitats de la vida, no? Per què? Perquè l'autoconsciència fa que el primer que faig és treure una informació del que m'està passant, de com m'estic sentint. I això, sempre poso l'exemple de si jo tinc un cotxe, abans, no?, que els cotxes s'obria el capó i es mirava bé amb què passava, si jo no sé què li falla en el cotxe, no el podré arreglar. Doncs aquest primer factor de la intel·ligència emocional, que és l'autoconsciència, el que fa és dir, val, m'està passant això. I ara potser no tinc les eines, però igual puc demanar ajuda, igual puc llegir, igual puc començar amb coses que he vist, igual puc parlar amb una amiga, igual puc anar amb un professional, saps? Mm-hmm. I aleshores és com poc a poc anar avançant. La persona intel·ligent amb intel·ligència emocional té més capacitat per fer front a les adversitats de la vida. I, Marta, les adversitats hi són sempre.
Sempre, clar, clar, clar. Mm. Per tant, una cosa és identificar allò que et passa i l'altra cosa és aprendre-ho a gestionar-ho, no? Que pot ser
exacte.
Que tu diguis, ui, avui estic molt malament aquests dies i tal, no facis res, o que, en canvi, sí que intentis buscar la millor manera per gestionar-ho, sigui doncs, anar al psicòleg, o sigui parlant, com deies tu, amb una amiga o el que sigui, no? Això també és una part d'aquesta intel·ligència emocional.
Exacte, perquè seria el segon punt, que és l'autoregulació, és què faig amb aquest malestar, amb això que m'està passant, no? I aleshores, doncs això, a un professional, o amb eines, o... Em sembla que amb tu vam parlar d'aquella manera d'enfrontar també certes coses, que era, ostres, si està passant això, m'he de preguntar primer com me sento, mm-hmm. Això és l'autoconsciència, i després què necessito. Em sento bé i necessito X. Doncs la motivació, que seria el tercer element, seria aquella força de dir, vinga, i demano ajuda, o vinga, ho practico cada dia, o m'hi poso, o escric, o faig els 5 agraïments diaris, o tinc 2-3 minuts de meditació, o de respiracions conscients, que van molt bé per la regulació corporal, no? Mm. És a dir, començar a treballar a través del tercer element, que és la motivació, que és el moviment, és el m'hi poso.
Mm. Ara penso en àmbits professionals, en líders d'empreses que tenen gent al seu càrrec, etcètera, etcètera, i amb gent que busca feina de cara al futur. Estic pensant, per exemple, en gent jove, que fins fa un temps doncs el que es valorava és el currículum, però ara suposo que cada vegada més les empreses tenen aquesta eina de detectar com és o quan és d'intel·ligent emocionalment aquella persona que vol treballar per ells o que treballarà per ells. Cada vegada anem més per aquí? Tothom busca que el cap o que el líder tingui intel·ligència emocional perquè tot funcioni?
El líder, indiscutiblement, Marta, perquè un bon líder, de fet, totes les formacions que jo, per exemple, jo parlo per mi, no? Les formacions que faig amb empreses, treballem aquesta intel·ligència emocional, perquè el líder necessita intel·ligència emocional, perquè fixa't que el quart i el cinquè punt eren l'empatia i les habilitats socials. Mm-hmm. Jo, com puc dirigir un equip si no connecto amb els altres i amb el que els hi passa? Venim de líders d'aquells autoritaris, i ara això ja no serveix, perquè sobretot la gent jove, ara ho estaves dient tu, no? Com treballen? Doncs un dels problemes que es detecta a nivell de mercat laboral és que la gent jove diu, jo no em quedaré aquí 40 anys,
clar,
perquè no és el que jo vull, no? Uh-huh. Jo també vull viure, vull tenir experiències. Veníem d'una societat on treballar, vale, agafaves un lloc, t'hi estaves tota la vida i és igual si no gaudies. Ara la gent vol gaudir de la vida i, evidentment, de la feina. I aleshores també, a la gent jove també se l'ha d'enganxar perquè en aquest aspecte. Per això hi ha moltes empreses que ara tenen allò que se'n diu el salari emocional.
Salari emocional, això no havia sentit.
Sí, doncs les grans empreses i empreses catalanes i espanyoles ofereixen uns plusos, a més de la retribució econòmica. Doncs, per exemple, n'hi ha que organitzen campionats de pàdel, uns altres que els ofereixen una aplicació de meditació, unes formacions a nivell, precisament, de tot el tema emocional. Tot això es considera salaris emocionals, i llavors se'ls ofereix, mira, cobraràs això, perquè sempre és el que preguntem, no?, quan arribem a un lloc, què hem de fer i què cobrarem. Però aquí dius, i a més tindràs tots aquests plusos de coses que ells valoren, i això s'està treballant moltíssim, però moltíssim, perquè és el diferencial que fa que tu puguis triar una empresa. O, per exemple, casos com la Fundació Affinity, que està fent tot el tema dels animals, de teràpia amb animals, no?, per exemple, doncs el poder portar un gos a la feina.
És veritat que hi ha empreses que ho fan, tens raó.
Sí, doncs això seria part del teu salari emocional. Si jo sé que no deixaré la meva gosseta a casa perquè me la puc endur, oi que això fa que digui, doncs aquí, això em convé molt més i estic molt més a gust? Doncs això té una força tan gran com el que seria la pura retribució econòmica.
de la intel·ligència emocional al salari emocional. Déu-n'hi-do, l'evolució que hem fet en sí. La secció. Helena, gràcies, com sempre. I el mes que ve buscarem una altra cosa que ens ajudi a mirar-nos al mirall, a reconèixer-nos i a millorar com a persones. Gràcies, bona nit.
Fantàstic, Marta, bona nit.
La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
Per què no tens que ser feliç? A veure, quina cosa prohibeix no ser feliç? Ets feliç? La platja? Ets feliç fent una broma? Tens que ser feliç amb els teus nets, amb els teus amics.
Amb una copeta de cava, no?
Amb dues.
Dues copetes de cava.
Sí.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
I vam acceptar un bolo quan només teníem una cançó i vam haver muntat tot un repertori en menys d'un mes.
No sé si hi havia algun altre nom candidat pel grup. O de seguida vau tenir clar que us diríeu a l'Osa.
No, o sigui, nosaltres ens havíem de presentar en un concurs que sí. No vam guanyar, però aleshores havíem de tenir un nom.
Pots dir que no us precipiteu a l'hora d'acceptar reptes? Veig que es va repetint un patró. No havíem decidit el nom i ens vam apuntar a un concurs.
És veritat.
Ens vam agafar un bolo i només teníem una cançó.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Una cosa és aquella furgoneta, doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals l'utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
4 minuts i arribarem a 3 quarts d'una de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, com sempre, al telèfon del directe o els missatges que també ens deixeu al contestador i al WhatsApp del programa. Com un comentari que ens ha deixat l'Anna des de Granollers. Ahir en parlàvem amb una trucada d'un oient i encara em va trucar alguna altra, que ens diu que el llapis de Termosan encara es troba, diu aquesta oient, l'Anna, que fent una cerca a Google li ha sortit i és el que ens volia explicar. La Ramona, des del barri de Sant Antoni, a Barcelona, bona nit.
Bona nit. Que és allò, que resulta que aquell senyor que ha preguntat sobre si és perillós el microones, bé, mira, jo una vegada vaig posar un ou perquè es fes nu i em va explotar el microones.
Què dius ara?
Sí, és al principi que hi havia microones, quan hi havia els primers. Ah. I llavors no sé si per aquella època havia posat també, sí, havia posat algun iogurt, potser el millor amb la d'allò, amb una mica de la tapa, que la boca és metàl·lica, i després un dia vaig llegir, em sembla que el metall tampoc no s'hi pot posar, no. Val més no posar-li.
Sí, 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 el metall no, és veritat, això és veritat.
Doncs
sí,
el metall
sí.
No, doncs l'ou, perquè es faci dur, o sigui, posar un ou, i que es faci dur, tampoc.
Perquè et va explotar el microones, mare meva.
Em va explotar el microones.
No ho has tornat a provar, no?, diguéssim?
No, clar. No. I després, allò de... Perquè ahir em vaig a dormir i l'altre també. Me l'heu posat la cançó aquella del Vall de Rams?
No, encara no. La posarem avui, que ara l'hem trobada, Ramona. Val. O sigui, que no pateixis, la posarem avui. D'acord?
Adéu i gràcies.
Gràcies sí. A tu. Adéu-siau. Per exemple, un altre missatge que ens deixa l'Antonio des de Terrassa al WhatsApp de la nit dels ignorants. Per la senyora que busca taps de suro per la seva oliera, diu, a la cooperativa Abacus i en alguns basars xinesos, a Terrassa, ell diu, he pogut veure taps de suro. En aquests llocs es poden trobar com elements per fer manualitats, que provi de buscar qualsevol basar xinès o l'Abacus proper al seu domicili, veus? Això és el que diu l'Antonio des de Terrassa. En Joan Manel, des de Cambrils, diu, ahir vaig sentir una senyora que deia que el seu marit portava marcapassos i tenia la balissa del cotxe, la que s'ha de portar a la V16, al maleter, al darrere, crec que va dir. Diu, he llegit una notícia on diu que els Mossos d'Esquadra ja han denunciat 53 conductors per no portar o no col·locar bé la balissa B-16. Alhora, el director del Servei Català de Trànsit, ens diu en Joan Manel des de Cambrils, diu que tot i que cal senyalitzar el vehicle amb la B-16, amb la balissa, si els conductors igualment fan ús dels triangles, no se'ls haurà de sancionar, ja que la DGT no els considera d'obstacle a la via. Això és el que ens diu en Joan Manel. Després, un altre missatge que ens deixeu... Perdoneu, acabem una pregunta al seu comentari. La pregunta és, s'ha de portar la balissa a la mà, com l'armilla groga darrere el seient? Pregunta en Joan Manel des de Cambrils. Després, la Marian de Lleida diu sobre la resposta de com es deia el camp del Real Madrid, abans de dir-se Santiago Bernabéu, el 1902 li varen posar el nom de O'Donnell i el club es deia Madrid Football Club. Més tard va anar a dues noves ubicacions, al Velòdrom i després de la Guerra Civil, l'any 1944, al Viejo Chamartín. L'actual camp data del 1947, li van posar Nuevo Chamartín. L'any 1955, en honor al president d'aquell temps, el van nomenar Santiago Bernabéu. El 1920, el club va canviar el nom i el van anomenar Real Madrid Club de Futbol. Això és el que ens diu la Marian des de Lleida. Després l'Anna ens fa una altra apreciació, que jo crec que deu anar per mi, tot i que no m'ho diu, però suposo que deu anar per mi, que és qui ha acomiadat les trucades. Ella posa frases i diu quina és la correcta i la incorrecta. L'Anna ens diu, una abraçada molt gran, incorrecta. Una abraçada ben grossa, una abraçada ben forta, correcta. Després diu, un petó molt gran, incorrecte. Un petó ben gros, correcte. Tenim un problema molt gran, incorrecte. Tenim un problema molt gros, correcte. Em sembla perfecte. Si jo ho dic, que és probable, que ara m'hi fixaré, doncs intentaré solucionar-ho i dir-ho bé, Anna. Moltes gràcies. I després, en Ramon, des de Reus, ens diu, podríeu posar algun dia d'aquests l'amor particular de Lluís Llach? Diu, va ser la marxa nupcial del dia que ens vàrem casar i ens porta molt bones vibracions. Gràcies. Una pregunta, diu, algun ignorant sap si hi ha alguna vacuna per l'excés d'ambició? I diu en Ramon, convindria molts.
Com tu podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto que sovint et sé tan a prop meu si escoltes i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho, que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts. I has omplert tan sovint la buidor dels meus mots. I en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc per tot això i coses que t'amago. Em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, t'estimo, sí. Potser amb timidesa, potser sense saber-ne, t'estimo i et sóc gelós i el poc que valc m'ho nego si em negues la tendresa t'estimo i em sé feliç quan veig la teva força que empeny
i que es revolta, que jo passaran els anys i vindrà l'adeu com així ha de ser. I em pregunto si trobaré el gest correcte o sabré acostumar-me a la teva absència. Però tot això serà una altra història.
Una altra història. És que és tan bonica aquesta cançó, i en Llach la cantava tan bonica. En fi, gràcies per haver-la demanat, perquè hem cantat tots aquí a l'estudi. Va, que arriba l'hora de mirar a veure què podem fer amb un capítol, si anem a dormir o no.
Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
S'acosta el cap de setmana i, si sou dels que teniu una mica més de temps lliure, potser el podeu aprofitar per veure alguna sèrie. Ja tenim aquí la nostra recomanadora de capçalera, la Sílvia Comet, que, com sempre, ens farà un parell de propostes interessants, espero. Sílvia, bona nit, què tenim al menú d'avui?
Hola, bona nit. Doncs mira, un dinar familiar, un sopar familiar. Si us agrada les sèries sobre dinàmiques de famílies a l'estil This Is Us, que potser és una de les recents més significatives, la nostra plataforma 3CAT acaba de recuperar una sèrie del 1994, d'aquelles per a tota la família, protagonitzada per joves, però joves que es fan grans abans del que toque, podríem dir. És Tot 5.
Escolta, demà aniré al banc i en trauré 2.500, però és tot el que tindrem fins a final de mes.
A veure, des de quan ho decideixes tu?
Des que sóc marmessó de l'herència, el senyor Graham em va fer a mi tutor legal.
Ets tutor legal sobre el paper, Charlie?
I només perquè algú ho ha de ser.
I ara què farem per passar aquests 4 mesos fins que arribi l'altre taló?
Se centra en els germans Salinger, que evidentment són 5, tenen diferents edats, i aquí incloiem també un nadó, i que viuen a San Francisco. De manera sobtada queden orfes i han de fer front a tota mena de responsabilitats que van bastant més enllà de l'edat que tenen i que poden anar des de temes domèstics, com ara arreglar unes canonades, fins a pagar les factures. I això de pagar les factures és el que marca una mica la història, perquè l'assignació mensual bastant quantiosa que podria tenir aquesta família després de la mort dels pares s'acaba reduint considerablement. El germà gran es converteix en el pare de família i tutor legal, té 24 anys, però moltes vegades són els germans més joves els que fan que posi el seny necessari per tirar endavant sense que hagin de recórrer a uns pares d'acollida. Els 5 hauran de salvar tota mena d'obstacles. El primer, lògicament, és superar la pèrdua, però també els propis de la seva edat, com una ruptura, embarassos no desitjats, els primers contactes amb alcohol o drogues, també tracta temes com la depressió. Tot són qüestions vitals difícils, i sobretot si tenim en compte que són molt joves. Vist així, sembla tot supercatastròfic i lacrimogen, però la fraternitat i els moments alegres compensen bastant el drama i també ajuden els personatges a superar totes aquestes adversitats. És una mica una sèrie típica dels anys 80 i part dels 90, amb conflictes quotidians i en què el pes recau en les relacions i en les emocions. Aquí no hi trobareu girs de guió ni res per l'estil. És tele d'abans, que interessarà sobretot els espectadors una mica nostàlgics o fans dels seus protagonistes.
I els reconeixerem, aquests protagonistes? Queda una mica lluny una sèrie dels anys 90. Han tingut una trajectòria, diguéssim, exitosa?
Sí, a alguns més que altres, però segur que us farà gràcia veure actors que coneixeu de sèries més recents quan eren ben joves. La sèrie va ser un trampolí, de fet, per a uns quants. Per exemple, Matthew Fox, en el paper de Charlie Salinger, que encarnava el germà gran obligat a madurar abans d'hora. Quin és el paper pel qual el reconeixerem a l'instant? Doncs Matthew Fox es va posar en la pell del doctor Jack Shepard a la sèrie Lost. perdidos. Neve Campbell com a Julia Salinger, després d'aquesta sèrie, es va fer molt popular amb la saga Scream, convertint-se en una icona de cinema dels anys 90. I més endavant va aparèixer en sèries com ara House of Cards. Per la seva banda, Jennifer Love Hewitt va tenir força èxit com a protagonista d'Entre Fantasmes i també l'hem vist a sèries com Mentes Criminales. És a dir, que sí, el repartiment és totalment reconeixible, tots molt guapos, per cert, i va ser una d'aquelles sèries que van funcionar com a escola d'actors i actrius, perquè una de les grans fortaleses de la història, de fet, és aquest repartiment que va saber transmetre una bona química a nivell familiar i que, a més, els vam veure créixer a la sèrie, els vam veure créixer tots junts. Té 6 temporades i les trobareu a 3CAT.
A veure, quin tipus de família, Sílvia, protagonitza la segona sèrie que ens proposes avui?
Doncs una altra família marcada per un fet traumàtic. Aquesta sèrie és una petita perleta una mica amagada. Els protagonistes són un pare i els seus dos fills i es titula Hallie Harper.
Get dessert and fries with me.
It's 3 a.m.
You think McDonald's gives a shit?
McDonald's is so far away.
Yeah, you're right, and traffic is pretty terrible right now.
Okay, idiot, where do I pick you up?
You don't! Because I'm already here!
I have big news.
Qui són el Hal i la Harper?
Doncs són dos germans que ja van cap als 30 anys, ella és la gran, i van perdre la mare de ben petits. No direm com, perquè és mentre van passant els capítols que es va descobrint què va passar i com va passar, i també com aquesta pèrdua de la mare els va canviar la vida. Tot això ho sabrem a través de flashbacks. Tot i que els germans tenen una bona relació amb el pare, que els va criar absolutament sol, el trauma de la desaparició de la mare els manté a tots ancorats en el passat. I els germans acaben tenint una relació de codependència, podríem dir, excessiva. El Hal i la Harper són un duet i els és molt difícil avançar de forma individual, sobretot el Hal, que recorre a la seva germana pràcticament per a tot. El pas a l'edat adulta els desperta un munt de pors i es veuen incapaços d'afrontar cap mena de responsabilitat. Mentrestant, el pare ha refet la seva vida amb una altra persona i tornarà a ser pare. Quan decideix posar la venda a la casa familiar, es destapen un munt de records dolorosos per a tots, no només per als fills, per al pare també. El pare directament viu turmentat pel que no va fer en el seu moment amb els seus fills, ara que es veu a venir el nou repte de la paternitat. És una història de dol, però amanida amb alguns moments còmics i tendres. És una dramèdia molt especial.
I aquí hi ha cares conegudes?
El més conegut i reconegut és Mark Ruffalo, que es posa en la pell del pare. Curiosament, en els últims anys, a nivell de sèries, aquest actor està protagonitzant històries molt dures i els seus personatges porten gairebé tots una motxilla traumàtica importantíssima, com ara La innegable verdad o Task. Això sí, sempre ho resol amb actuacions de gran nivell, de premi, podríem dir. A la Harper la interpreta una sensacional Lily Reinhardt, coneguda per un dels papers protagonistes de la sèrie juvenil Riverdale i que es va endur el premi a la millor actriu protagonista a la competició internacional d'un dels festivals de sèries més importants del món, el Series Mania, que es fa a Lille, a França. La sèrie està dirigida i protagonitzada per Cooper Reiff, que encarna el personatge del Hal, a més, Reiff és un creador novell que va debutar el 2020 i que s'està fent un lloc important a escala internacional. Només ha fet un parell de pel·lícules, però s'ha convertit en un dels creadors independents que sap mostrar d'una manera bastant única les emocions. I en aquest cas fa servir un recurs fantàstic, meravellós, per mostrar com els protagonistes van haver de créixer massa ràpid. No el desvelaré perquè és força sorprenent i em sembla estilísticament molt original, a banda de bonic. Aquest és un dels punts forts de la sèrie. Hallie Harper té 8 capítols de mitja horeta, excepte l'últim, que és una mica més llarg, passa volant, però també us dic que en algun moment potser haureu de fer servir un mocador. La teniu a Movistar Plus.
Doncs avui, drames familiars amb Tots 5 i Hallie Harper. La setmana que ve, com sempre, més propostes. Gràcies, Sílvia.
Bona nit. Fins la setmana que ve.
Doncs aquí, amb el paper i el boli, apuntant la sèrie, Sílvia, i buscant el forat, parlant aquí amb l'Oriol i l'Aina, a veure tu quina veuràs, jo quina veuré, a veure qui ens explica. No, no fem spoilers perquè ens poses tants deures que hem de buscar temps allà on no el tenim per poder veure-ho tot. Però sempre les recomanacions de la Sílvia és que són bones i l'acaben encertant, les coses tal com són. En fi, que res, queda menys d'un minut per arribar a la una de la matinada, per tant, fem una petita pausa per escoltar atentament les notícies d'aquesta hora, saber on som, i després continuem aquí en directe a Catalunya Ràdio a la nit dels ignorants, al 93207474, amb més preguntes vostres, amb més respostes o més reflexions, allò que us vingui de gust, amb més converses, com sempre, aquí a la nit dels ignorants. Us esperem. Fins ara.